per a mi ha també el premi Pepe Carballo aquest any, el Don Winslow no podrà ser-hi a rebre el premi ni a la xerrada, es comunicarà via online amb una pantalla. Ens va avisar ahir que tenia una grip molt forta, que no era Covid, però que l'impedia doncs, viatjar. Sabem perquè envia missatges de Twitter a l'administració Biden i a Spotify que es troba en bona salut de moment, però no el suficient com per venir a viatjar i venir aquí amb nosaltres com s'havia compromès. Comencem amb una taula moderada pel David Castillo, que el coneixeu, escriptor, periodista i gran amic del festival. Li hem posat el nom, ja sabeu que aquest any hem volgut reivindicar el paper de la ficció i hem posat a cada taula el nom d'un lloc imaginari que només existeixen als còmics o als llibres, no? Una mica per reivindicar això, el poder de la ficció per explicar-nos i per explicar-nos el futur. Doncs en aquest cas ha recaigut amb l'Hergé. Havíem posat Sildàvia, però algú em va dir que ho tenen com registrat i si poses Sildàvia et demanden, van haver de trobar doncs, un altre país imaginari d'Hergé. Li acompanyen doncs, l'Empar Fernández, que és una escriptora també molt amiga del festival, que freqüenta doncs, diguem, el que és la literatura adulta negra, de personatge psicològic i també doncs, el juvenil, el Gerard Guix i el Xavi Gual, doncs, que també es vindran a presentar doncs, les seves darreres novel·les, que tracten una miqueta doncs, el tema aquest del gènere quan està adreçat doncs, a un públic que no és l'habitual. Ja sé que hi ha molta gent jove aquí, però més jove que nosaltres, amb problemàtica, personatges i la manera d'explicar que crec que té molt de futur en aquest sentit. I bueno, res, que ho gaudiu, serà una taula fantàstica i moltes gràcies a vosaltres per haver vingut. Vinga.
Gràcies, Carlos, per haver col·laborat i també per haver-nos convocat en aquest barri, que també té molta cosa utòpica. Aquí a prop estava l'Avinguda Icària i aquest país de les aventures de Tintín, que surten amb alguns àlbums com el Sceptre d'Otokar o l'Afer Tornassol, diríem que està relacionat també amb les obres de tots nosaltres. No hem d'oblidar que el Tintín era un detectiu i al començament sempre associem la literatura negra a Daisy Hammett, a Ross MacDonald, a Raymond Chandler, però la cosa s'ha anat obrint i ara és una mica un calaix de sastre sobre el que van pivotant doncs, diferents disciplines. Més aquí, a la Setmana Negra, que es va fer com una provatura i que ha anat agafant espai, cada vegada és més gran, cada vegada fa més goig, amb el premi fins i tot, aquest gran escriptor que és el Winslow, i amb aquests companys que són ja veterans dintre de la literatura, que fan una mica de tot, l'Empar i el Xavi igual són mestres també, o sigui, compaginen la seva feina amb la docència, i el Gerard, que està més vinculat al teatre, o sigui que tots estem fent diferents coses. L'Empar Fernández va néixer al 62, els altres són del 73 i del 75, o estan dintre d'un tram d'edat bastant pròxim. Tu ets a Cornellà, que ja Cornellà en si, bueno, vius a Cornellà, que és una novel·la negra també en si, alguns barris. Has fet també guions de divulgació històrica, des de la teva primera novel·la, La ciutat foradada, fins a l'Hotel Lutècia, el 2017 has signat numeroses novel·les de gènere negre i fins i tot alguna sèrie amb detectius. El Xavier Gual, que com us he dit és professor, també crític literari, ha estat a diferents diaris, és filòleg i fa de professor de secundària, que també donaria per una bona novel·la negra, perquè la cosa està una mica xongueta. Té actualment tres novetats al mercat, El gran baríton, que és una novel·la que us recomano, que ha publicat Columna, I després dues de les novel·les que fa també de literatura juvenil, Atrapats i La noia de la caravana, que va guanyar el premi Ramon Muntaner, que és un dels més antics de literatura juvenil. El Gerard Guix, que és de 1975, com he dit abans, de Vic, és dramaturg, ha publicat ja des del començament del segle novel·les com La deriva dels continents, que ara l'han reeditat, no, la van reeditar fa uns anys a La butxaca, Dia de casa, a columna també, Tot el que hauries de saber abans d'estimar-me, també a columna, guanyadora del Pin Soler de Tarragona, que és un dels premis més ben dotats al Panorama, i és també ha conreat la literatura fantàstica i el seu últim llibre, que em sembla que és el 2020, La meva temporada a l'infern, que una mica, com veieu, hi ha una mica de tot. M'agradaria que expliquéssiu aquesta dinàmica, qui són coneguts aquests grans detectius com el Carballo, que té bars per moltes ciutats europees, que és un mite. M'agradaria saber quina és la situació de la novel·la negra catalana en aquesta època que costa molt vendre llibres i després de totes aquestes experiències d'haver tingut, per exemple, un Pedrolo que ens va marcar línia i que també va fer moltes coses, perquè era poeta i novel·lista convencional, però havia fet tota aquesta sèrie. Si et sembla, en part, comences tu.
A veure, jo crec que no sóc la més indicada, perquè sempre he publicat en castellà i és la meva primera novel·la en català. Uh-huh. Crec que la novel·la negra en català té moltes dificultats per arribar als lectors, que encara hi ha editorials molt valentes, eh? Una és Llibres del delicte, però altres són Crims.cat, que estan publicant novel·les, obres molt, molt bones, però que encara han de penetrar. És a dir, encara queda camí per fer. Penso que sovint el lector troba més interès a una cosa que ve d'Escandinàvia que a algo que s'ha fet aquí i que és una dinàmica i una rutina que a poc a poc hauríem d'anar alterant.
Precisament li preguntava fa uns dies a la Lynn Ullman, la filla d'Imar Berman i Fullman, sobre que nosaltres estàvem acostumats a situar els nòrdics com a poetes, candidats al Premi Nobel, i de cop i volta hi ha aquesta gran entrada de d'infinitat de narradors islandesos, danesos, suecs...
És que la sang dona molt bé sobre la neu.
Sí, és un bon color. Havíem tingut en altra època, igual, col·leccions específiques dedicades a la literatura negra, també en castellà n'hi havia hagut. Tot això ha desaparegut a la vegada que es parla del boom. El que passa és que el boom... Abans hi havia menys autors, o sigui, es venia més i ara les editorials treuen més novetats amb el clar perjudici per als escriptors i cada vegada venim menys i ja tenim un tant per cent molt reduït dels guanys dels llibres, que no arriba al 10% en el millor dels casos. M'agradaria saber tu com a patidor del gènere i que també estàs amb la literatura juvenil, com veus aquest panorama?
Bé, hi ha dues coses diferents. Una, quan al principi, jo menys quan em vaig posar a escriure, pensava més en un públic adult. No? És els anys d'experiència de ser professor que els alumnes et diuen escolta, alguna cosa per nosaltres que podies escriure que tu que ens coneixes? No? I quan tu els preguntes als alumnes li agrada molt el gènere negre. No? El gènere negre, misteri, terror, és... i a vegades no sempre les lectures que es troben als instituts lliguen bastant. Jo recordant la meva època d'alumne, jo havia llegit els clàssics de La cua de palla, el Pedrolo, però els clàssics també, no? el Com el Tes, la Dama del Llac, aquestes novel·les que jo recordo que a l'institut em van fer també llegir, i la varietat de gèneres també. No? Jo crec que a vegades a l'institut, anant una mica amb el meu terreny, o el doble terreny, no? d'escriure novel·les també per adults, però també conèixer molt el lector i l'alumne, no? adolescent, que ha de ser el futur lector que ens ha de comprar el llibre quan fem literatura per adults, també, que hem d'anar fent doncs, aquest relleu. Potser estem més, els professors, parlo, estem més pendents de novel·les que tinguin com un tema per fer a tutoria, no? Hi ha els grans clàssics de temes, no? Xarxes socials, el que vulgueu, bullying, i a vegades ens oblidem de que molts gèneres també responen a aquestes... aquests temes o aquestes problemàtiques. No? I hi ha uns quants professors que ens ho mirem molt a l'hora de triar lectures en els instituts perquè, d'alguna manera, deixi de ser com una assignatura paral·lela, no? Llegir un llibre per aprovar una assignatura o per fer un examen, sinó que ens oblidem una mica que hi ha una prova al darrere, que hi ha una cosa acadèmica i que el gènere justament enganxa molt més del que a vegades es creu, no? Pot semblar que bueno, el debat aquest de què és més literatura, què és més literatura, i jo crec que l'entrada, i ho demostra aquestes col·leccions que comencen a sortir juvenils, que funcionen molt bé, és el boca a orella moltes vegades el que està fent que novel·la de gènere o novel·la negra pensada per un públic més juvenil estigui funcionant més bé del que es podia preveure.
Tu, Gerard, com veus la situació? T'has mantingut durant molts anys dintre de Columna, ara estàs més lliure. Com veus aquest territori de la novel·la negra, que a la vegada que es parla del boom, diríem, les vendes, tens la sensació que cada vegada són més escadusseres, no només amb els autors que comencen, sinó també amb autors consolidats o amb alguns que teòricament van amb l'etiqueta del best-seller?
Clar, suposo que per un cantó és contradictori, o el fet que hi hagin ara moltes més oportunitats, més editorials, tot és més assequible, però alhora hi ha molta més gent que publica. I aquí el mercat és una jungla i evidentment es regeix per unes vendes, i si no vens, allò va caient. I entenc que el joc de les editorials, sobretot les grans, suposo, d'apostar per molts títols, però alhora també va en contra a l'hora de que és una aposta poc real, perquè és una aposta de molts títols, però que no, a darrere no hi ha tot un producte de màrqueting, una manera de vendre'l o un intent de fer donar a conèixer als autors. I suposo que ara és una mica aquesta barreja de que sí que hi ha més editorials, és tot molt més assequible publicar, potser és més fàcil que abans perquè hi havia menys editorials i era més, tot més tancat, però alhora fer-se lloc al mercat també és molt més difícil. Per tant, aquesta facilitat aparent no acaba sent tan fàcil.
També hi ha hagut ara tota aquesta cosa de la pandèmia, que van quedar totes les novetats enganxades, i ara no sap si són realment novetats, no paren de sortir, que és com un nou gènere, el llibre de la pandèmia, tots aquests que han estat allà tancats i s'han vist obligats a escriure. Heu tret vosaltres, veu escriure durant l'època de la pandèmia o veu estar mirant la tele, sèries, allò?
Jo vaig escriure, vaig publicar, un llibre es va quedar atrapat sense presentar-lo, sense res, és a dir, que pobre, va agonitzar en solitari. Sí, sí, sí que vaig escriure, clar.
Per mi va ser una supervivència, vull dir, aquell llibre l'Atrapats va sortir ja premonitoriament, Atrapats, uns alumnes atrapats en un institut, jo no estava a l'institut, havia de fer classes des de casa, no només jo, la meva dona, els meus dos fills, tots fent classe telemàtica, els quatre, totes les 24 hores semblava que estaven treballant en aquella pandèmia, i l'única manera d'escapar-me de tot allò era escriure. A més em va obligar doncs, a memoritzar, no? Perquè la novel·la passa en un institut i jo tenia l'institut on treballo com a mapa del que passava, no? I va ser com un procés des de tancat a casa, amb una història que justament estan com tancats, també en un mateix lloc, i projectar-me va ser com una mica terapèutic, també.
I tu, Gerard?
Jo, just al principis del 2000, vaig amb l'editora, vam pactar que escriuria una novel·la, que és aquesta, i va arribar just al confinament, en el moment just que jo començava a escriure, i per tant em va anar perfecte escriure-la durant el confinament, i de fet...
O sigui, estaves amb un encàrrec.
Estava amb un, sí, mig encàrrec de fer alguna cosa, i a partir d'aquí va sortir la idea i li vaig proposar i era un sí, i a partir d'aquí arriba la pandèmia, que després vaig tenir els meus dubtes d'incloure o no la pandèmia dins la novel·la. Que això va ser la meva gran lluita, perquè en aquell moment allò era el més important del món. I escriure una novel·la era una mica absurd, potser demà passat estem tots morts i jo estic fent una novel·la aquí a casa sol. I aquí va ser la lluita de com integrar-ho.
Quan busqueu el tema, de quina manera ho feu? Ara sabeu que hi ha una quantitat de Mossos d'Esquadra que gairebé podria fer alguns, soc d'una associació d'escriptors i en tenim 7 o 8. Vam començar fent un premi per la policia, sí, sí. I a partir del premi doncs la cosa es va disparar. Amb aquesta competència, diríem, de gent tan implicada, vosaltres com trobeu els temes?
Bé, jo crec que cada novel·la té la seva pròpia història. Hi ha novel·les que han sortit de dos línies en un diari. Una de les novel·les que vaig escriure va sortir d'unes línies en un diari que deien que un senyor havia mort en una barraca de Montjuïc cremat i que aquest senyor es dedicava a cuidar d'unes nines. Era tota la seva vida. Doncs dos línies. Recordo una altra a partir d'una paraula. Aquesta en concret, del fet de que en una classe se n'enfotien d'un nano que tenia un nom una mica especial. que serà el protagonista. És a dir, cada novel·la té una història molt pròpia i no és sempre la mateixa.
Et mantens en actiu a la docència?
Sí, soc profe d'institut. Sí, sí.
I tu com ho veus? Igual, tu canvies molt de temes, ets una persona que ha anat saltant. Quan enfoques, diríem, una novel·la més juvenil, malgrat de tenir aquesta, com ens has dit abans, aquesta tirada cap al món dels adults, com ho enfoques?
Em poso una mica en la seva pell i busco situacions... M'agrada més aquesta por psicològica, no? Més que anar cap a la vessant sanguínia, no? I busco sempre, la clau és adolescents que es troben en situacions de desconnexió, cosa que és molt difícil avui en dia, que estiguin desconnectats. Llocs, per mi a vegades pivota la història, almenys en el cas juvenil, de buscar un ambient, un paisatge, un lloc concret on que pugui haver-hi una aventura o pugui haver-hi aquesta situació d'un cert terror o un cert misteri, no? En un cas pot ser un càmping abandonat, no? I això em posa en aquests personatges en una situació en què els mòbils fallaran, no? No hi ha cobertura, m'he quedat sense bateria, no puc avisar ningú, que són situacions en què cada vegada és més difícil, no? Quan et perds, fas una trucada d'emergència i de seguida pots solucionar-ho, no? Aquest punt, me recordo una anècdota, a vegades vam anar a la Mola amb una excursió i quan l'autocar vam estar a punt d'arribar a dalt, tots els alumnes van començar a cridar. Dius, què us passa? Que ens hem quedat sense cobertura. No? I dius, bueno, anem d'excursió tots, anem amb els professors, no patiu per la vostra vida. No? I tu dius, hòstia, això els preocupa molt, no? Els angoixa molt. I en aquest cas és això, no? També entren d'amagat a l'institut, hi ha una nevada, una coincidència, no? Cada vegada menys possible que nevi molt, però una nevada que els deixa tancats, fent una malifeta, entrant quan no toca en l'institut, i resulta que, com que hi ha una emergència total, les xarxes han caigut també, no poden trucar ni a la seva família que els vinguin a buscar. Llavors han de passar aquella nit a l'institut. No? Buscar situacions sempre en què realment estiguin desconnectats i ells hagin de fer les seves decisions de salvar-se, no? de moure's, treure aquesta passivitat que a vegades els adorm molt i la seva aventura és la teva aventura. No? El món està molt descobert, molt mapejat tot i buscar situacions en què els posis en fora de joc, justament.
Precisament abans el Gerard ha fet referència a si col·locava o no el Covid dintre del tema de la novel·la. La Cari Santos no ha pogut venir perquè ha donat positiu i a més està malalta i aleshores ha disculpat la presència perquè ha d'estar una setmana fora de circulació. Tu, Gerard, te'l trobes o et troba tu?
A veure, jo sóc complicat a l'hora de trobar temes o de decidir què serà una novel·la. Em costa molt. A vegades tinc idees que em semblen fantàstiques i es queden en un calaix durant mesos o anys perquè no sé com encaixar-les o no li veig. I al cap d'un temps, de cop, trobo una altra idea que l'ajunto amb aquella i em comença, i és molt fàcil. I em costa molt decidir. Jo sóc de mena obsessiva, o sigui, quan em poso una novel·la sé que m'hi estaré molt i serà d'orillo, per això intento trobar una cosa que em motivi molt a explicar i em costa molt trobar-les. I una mica com l'Empar, sí, que apareixen en qualsevol lloc i a vegades pot ser una notícia o pot ser una cosa que t'apareix, el que passa després és saber si allò té prou recorregut per ser una novel·la o no. Deixo madurar i poden passar anys fins que m'adono que sí o que no, que segueix el calaix per sempre.
Els tres heu abandonat novel·les o normalment allò les acabeu quan heu començat?
Jo les acabo i les guardo, les conservo, perquè sóc una persona relativament optimista i penso que potser algun dia veurem la llum. No, les acostumo a acabar. Les acostumo a acabar.
Jo crec que trigo tant entre novel·la i novel·la que mentre estic escrivint una estic pensant l'altra. No? Llavors tinc com un any tranquil de maduració i vaig buscant. No? I llavors quan li arriba el moment, ja mentalment, inconscientment, l'he treballat més del que em penso.
Però
normalment,
això combinant...
ja fa temps que normalment tiren endavant.
Les juvenils amb les d'adult o pots tenir tres?
Aquest és el problema. Que, no, jo crec que és més fàcil perquè ara puc estar escrivint una d'adults i mentre vaig madurant una idea que tinc per una juvenil. És un sistema inconscient, en realitat, perquè i m'agrada justament alternar, perquè d'altra gent pot opinar diferent, però jo sí que tinc mecanismes diferents per treballar quan treballo en novel·la per adults que quan treballo en novel·la juvenil. Per exemple, en novel·la juvenil tinc molt més en compte l'estructura. el fet de un adolescent o un jove no et perdona una arrencada lenta d'una novel·la, per exemple, o uns prolegòmens una mica massa llargs, no? En canvi, si d'adults hi ha un entorn històric, tu saps que pots confiar una mica en una pausa, en un altre ritme, no? I per això estructura capítols curts, una mica vendre tot el problema de bon inici i després amb la pausa d'haver-te atrapat ja en la lectura, anar-te explicant més detalls. No? I per mi l'estructura, en el cas juvenil, és molt clar i justament perquè com a professor lluitem molt contra aquell mantra de dir no ens agrada llegir. No? I bueno, cap alumne et dirà no m'agrada el cinema, no m'agrada la música, però tampoc no li agrada tota la música ni tot el cinema. No? Llavors, són les condicions de la joventut que tenim avui en dia, que té poca paciència perquè té molta oferta, no? Que dèiem, també les editorials té molta oferta de canals de televisió, de música, de tot, i si en pocs segons no li entra allò, canvia, no? Doncs amb literatura juvenil tinc molt en compte l'estructura perquè no deixar respirar de bon inici perquè després et doni un marge de confiança per seguir la història fins al final, no?
Tu, Gerard, amb aquesta experiència que tens amb el món del teatre, et condiciona el moment d'escriure la novel·la per la utilització dels diàlegs i tot això? Normalment la novel·la està formada per la narració, per la descripció i el diàleg. Interactuen la teva funció de dramaturg amb la de novel·lista?
A mi m'ajuda molt, tot i que són dues maneres de treballar molt diferents i a més a més en teatre jo acostumo a treballar de manera amb els actors, amb el director o directora, amb improvisacions i m'agrada estar a tots els assajos per anar modificant aquest text. O sigui, no és allò de fer un text teatral, entregar-lo i que el montin i veure què hi ha el resultat, sinó m'agrada ser allà precisament perquè tinc l'oportunitat de treballar el text i veure com aquest text que està pensat per ser dit es va modificant. Clar, amb novel·la és una altra manera de treballar, allò no serà dit, més serà llegit, però sí que m'ajuda molt en termes de pensar una escena, com escenificar les coses, i en diàlegs també és una manera molt més àgil, molt més rica. Jo crec que una cosa alimenta l'altra, i també el teatre hi ha a vegades la part més literària i acabes també ajudant. A mi m'ajuda molt fer les dues coses, però treballar-les molt diferent.
La BCN Negra té com a protagonista la ciutat de Barcelona, que ha estat una de les ciutats, diríem, més tractades amb el territori de la literatura. Vosaltres, quan esteu escrivint amb les localitzacions, com quan estàs preparant una pel·lícula, les teniu presents, et condiciona el paisatge o pot fins i tot acabar resultant hostil en el moment d'escriure la novel·la, en part?
Bé, quan tinc una idea de la història que vull explicar, busco l'entorn que millor li va. És a dir, jo vull una història que coquetegi amb lo marginal, doncs me n'aniré a un context especial. És a dir, no em condiciona el trio jo trio el paisatge. I en aquest sentit, m'agrada molt tractar la perifèria. M'interessa, abans em deies, tu vius a Cornellà, visc a Cornellà, vaig néixer a Nou Barris, és a dir, que no he sortit de la perifèria gairebé mai, però m'interessa com a... per situar les històries. De vegades les coses que passen de debò també estan allà. I crec que com a autors hauríem de començar una mica a abandonar els llocs emblemàtics. Tot no passa a l'Eixample, tot no passa a la Rambla ni al Raval. I per això, bueno, molt sovint trio la perifèria.
Però tu eres del turó de la Peira.
Sí, sí. Però soc del costat del bloc que es va ensorrar per la luminosis.
Sí, que estava tot el barri ple de luminosis.
Sí, tot el barri estava ple de luminosis. Bueno, la història del barri és una mica trista, però m'interessen aquest tipus de paisatges, però el paisatge no em condiciona perquè el trio jo a la meva mida. És a dir, jo busco aquell que més em convé per la història.
Ho tenia una mica com a referència, Xavier, en algunes novel·les catalanes com les de la Rodoreda, la Punyalada, del Vayreda o altres novel·les com les de Víctor Català, tant la coneguda Solitud com un film que passa a Barcelona i està al barri xino, que és un altre dels temes dels escenaris importants de la ciutat. A tu com et marca el paisatge urbà?
Bueno, a mi sempre m'agrada les novel·les o les històries que l'entorn, no? El paisatge és un personatge més, no? Influencia totalment qui ha nascut o qui hi passa, no? Quan vas amb assignatures de literatura d'explicar Solitud de Víctor Català, has d'entrar a part del llenguatge, que els hi costa molt als alumnes d'avui en dia, per molt que siguin de batxillerat, també els expliques, no?, el fet d'aquella muntanya. No? És un exemple rural, però hi ha molts exemples en el modernisme, no?, com a època literària, en què el personatge condiciona totalment la bogeria o la transformació o la problemàtica, no?, d'aquests personatges que entren o surten o que viuen o, i que són incapaços de canviar la gent com és d'una manera determinada allà. No? Jo n'aprenc molt també de tots aquests clàssics també que és important que els domini i que els entengui per després poder-los explicar i transmetre als alumnes també aquestes sensacions que donen. No? D'entrada és un rebuig d'avui, el català de Víctor Català és un català molt complicat, no? I tu has de deixar de banda això, dius, us dono la raó, a dia d'avui vosaltres us costa molt, però entreu dins la història, el joc, el que està suposant en aquesta muntanya o la ciutat en un altre tipus de novel·la o l'obra de la ciutat dels Sants, no? Que suposa aquell comarquinal, no? Amb aquella boira, no? Tots aquests elements que juguen a crear un ambient, un entorn a què transtoca i transforma els personatges. Per mi, a mi m'agraden molt aquestes novel·les que passen en un lloc concret i que aquell lloc és un personatge més que ho determina tot.
I a tu, Gerard?
Crec que és important reconvertir els espais, o sigui, perquè els que coneixem reals, ni que siguin els més coneguts, sigui Barcelona, sigui la perifèria, convertir-los en literaris, donar-li una volta, que no sigui exactament l'espai que coneixem, perquè el transportar-ho a la ficció et permet aquest joc de convertir-ho i que sigui molt més ric i molt més interessant, per tant, que el lector pot reconèixer certs espais, però com a autors i autores tenim, jo crec que l'obligació de convertir-ho en un altre lloc, en una altra dimensió i aprofitar d'altres llocs. Podem parlar de l'Eixample de Barcelona, però podem descobrir una sordidesa en uns edificis, en unes coses que segurament mai imaginaríem que passen en un edifici, amb aquest, no fer el retrat turístic i bonic, sinó precisament descobrir altres maneres d'aquests espais que coneixem. Però evidentment a mi sempre em tiren més els espais més sòrdids o més allunyats del que és més habitual o més comú al que estem acostumats a viure.
Ho deia perquè hi ha aquesta associació de diferents tradicions i també paisatges. Ara, si parlem de novel·la negra, doncs t'arriba el Marc Aris amb Grècia, el Camilleri amb Sicília, en el cas del Manolo Vázquez en Montalbán, a Barcelona, també una determinada Barcelona, tot i que movia el Carballo, o el Manuel de Pedrolo. Ja no diem els americans de Los Angeles o de San Francisco, de Nova York o de Chicago. Vosaltres us veieu dintre dels que són els vostres referents? Perquè normalment, com he dit al començament, associem la novel·la negra amb aquests Hammett, Chandler, però clar, hi ha el Simenon, belga, a París, no? Hi ha Leo Malet amb els diferents barris de la ciutat de París, un novel·lista extraordinari. Si algú no l'ha llegit, doncs el convido a llegir-lo, també amb les adaptacions que va fer el Jacques Tardy en còmic. Vosaltres creieu que hi ha una tradició, Agatha Christie o Conan Doyle, d'aquesta novel·la i us condiciona aquesta tradició, en part?
És que has esmentat tants noms i tan diferents que és difícil situar-se. O sigui, em deixo condicionar pels autors que prefereixo. És a dir, jo prefereixo a Simenon abans que als americans. M'agrada molt Mankell, m'agrada molt Patricia Highsmith. I vulguis o no vulguis, les teves referències són les que prefereixes. Si existeix una tradició que nosaltres seguim, jo diria que no, que cadascú fa una mica una obra personal i, bueno, jo individualment no intento seguir cap mena de tradició que em pugui determinar.
A mi passa més o menys el mateix. Jo, potser una cosa que t'agrada llegir i després hi ha una part que et fa por, no?, assemblar-te massa, no?, perquè jo sembla que estigui copiant no només perquè m'agrada, sinó perquè potser vull aprofitar-me, no?, de la qualitat de segons quin autor. És molt difícil i molt ambiciós intentar tenir un estil propi, no?, i un món propi. Cada vegada m'agrada més retroalimentar diferents històries, no?, repetir elements o personatges que surten en una història i que potser poden tenir més recorregut I aquest interès de fer xarxa en quant a històries, en quant a personatges, no? Connectar una història amb una altra. Hi ha alguns autors que ho estan fent, no? I a vegades també em costa allunyar-me de tot el món cinematogràfic, que també és una influència, no? Hem vist ja moltes sèries molt ben fetes, moltes pel·lícules molt ben fetes, també amb aquest gènere, i a vegades, potser si treballes més en teatre és més fàcil, no? Veus escenes, no? O situacions que donen per una escena concreta, gairebé treballades d'una manera teatral, l'únic que les inclous en una novel·la, no? I a vegades em costa més escapar-me, i probablement pensant en un món més jove, no? Molt més la imatge, no? Encara agafa més força la imatge i contrapunts, no? I punts de vista diferents. Jo crec que, d'una manera subtil o no, la tècnica també de tot el món audiovisual va colant-se i va filtrant-se per les nostres novel·les, no?
De fet, hi ha un paral·lelisme també amb el gènere negre. I si pensem en el McDonald, pensem doncs amb els grans, amb Paul Newman, amb Humphrey Bogart, ja no diem del Sam Spade o del detectiu del Raymond Chandler. Com condiciona el cinema la narrativa, no només la narrativa negra o policíaca, com li vulgueu dir? Tu, Gerard, que estàs més en aquest àmbit.
Me condiciona molt, moltíssim. I de fet, d'entrada a vegades hi ha una piropo d'aquests que et diuen que és que la novel·la sembla podria ser una pel·lícula, però en realitat dius no, és una novel·la i té el llenguatge d'una novel·la. Jo també ho veig amb els alumnes que tinc a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, que estan escrivint novel·les i a vegades els seus referents per la seva novel·la només són pel·lícules. I clar, és com jo sempre intento de dir, busqueu referents literaris, perquè esteu fent una novel·la, el codi és diferent, s'explica d'una manera completament diferent, per molt que al final, de fet, si està ben escrita, evidentment que estaràs veient les imatges i estaràs veient l'escena perquè estàs a dins, però no és perquè estigui escrit com una pel·lícula, sinó perquè el mecanisme literari funciona molt bé. Aquí és la diferència i sempre és els referents han d'anar cap al literari i és una lluita, però que crec que és una lluita perduda perquè ja només és cinematogràfic, sinó que ara ja són sèries, ja són, per tant se'ns ha menjat i ara hem d'intentar reconduir-ho d'una altra manera, però és una lluita perduda.
És una lluita perduda. Als anys 90 recordo que van sortir diferents llibres, opuscles, tesis. Recordo unes de l'Emilio Lledó i una altra del Luis Goytisolo en què parlava precisament d'aquesta interferència que tenia la narrativa cinematogràfica dintre de la narrativa literària i tots van parlar del tema, de com els condicionava, d'aquesta gran diferència d'evitar que el lector doncs, es pugui imaginar coses, que tothom t'agafes una novel·la i després veus l'adaptació, i hi ha aquesta distància, no? Que abans veies que els escriptors del segle XIX, els escriptors naturalistes, els escriptors realistes, doncs anaven descrivint, i ara seria impensable, si anéssim com el Tolstoi a Guerra i Pau o un editor, a més amb 2.000 pàgines, ens diria, mira, vés-te'n per allà on han entrat, no publicarien Guerra i Pau, ningú. Per a vosaltres, aquesta precisament, aquesta interferència de la imatge dintre de la imaginació, aquesta interferència de la narrativa cinematogràfica dintre de la narrativa literària per col·locar etiquetes, com la supereu, com la veieu, com la valoreu?
Bueno, m'imagino que estem ara en una franca competició precisament amb això i sobretot en el cas de la literatura juvenil. Abans algú ja explicava que els nanos estan una mica sobreestimulats, tenen tot allò. Els dits poden fer absolutament tot. Llavors, que aquesta atenció la dediquin a llegir, igual per classe de 25 o 30 hi ha dos o tres nanos que llegeixen, però als altres gairebé se'ls ha de conduir perquè ho facin, perquè la competència és brutal. Uh-huh. En aquest sentit, i una mica el Xavier ja ho apuntava, hem d'anar una mica modificant, captant l'atenció des del primer moment, capítols molt curts, potser més acció i molta menys descripció, perquè aquesta competència és una lluita que possiblement ja tenim perduda. Però allò resistim. De totes maneres, és evident que condiciona, perquè la competició que tenim, els competidors són brutals i ho tenen tot. Tu, un nano s'enganxa a una sèrie i no ha d'imaginar res, ho té tot, és a dir, està tot absolutament mastegat. I tu en un llibre no li pots donar tan mastegat, precisament perquè la funció del llibre és també que la seva imaginació es posi una mica en marxa. Penso també que ho tenim molt, molt difícil i que a l'hora de preparar nous lectors i que aquesta gent acabi llegint i comprant llibres, està molt cru, és molt cru.
No, no, les coses també tenen gràcia quan tenen una certa dificultat. Estem en un territori diferent, no?
Sí, però luchamos contra molinos.
Sí, sí, sí. Home, és que clar, un noi amb el seu mòbil pot arribar amb el Google Maps gairebé a Mart, o sigui, amb la cara de Mart que es pot esforçar, que pot observar. Tu, que estàs dintre d'aquest àmbit també, avui he estat en una escola fent una lectura de poesia i realment els intentava explicar que la poesia per ells podia ser tan íntima com és el seu mòbil, que podia desaparèixer el temps com quan desapareix el temps que estan mirant el mòbil simplement amb la teva llibreta de poemes. Amb el dia a dia això com es viu?
Bé, primer tenim un gran problema que és la comprensió lectora. Estem tot el dia treballant perquè el primer pas és que allò que llegeixin sàpiguen què vol dir, no? I què transmet. A vegades la poesia has d'estar com més a poc, no? I dius, no et centrem tant en la tècnica si has de sacrificar alguna cosa, no? Potser no és tan important la mètrica sinó el missatge que vol dir aquell poeta, no? I en canvi amb els alumnes veiem doble velocitat. Hi ha alumnes que li avorreixen més les lectures que li obliguem i en canvi a casa seva es llegeix els caps de setmana, llegeix totxos de 500, 600 pàgines, no? I la seva família li van comprant un darrere l'altre els llibres, no? I d'altra que no vol agafar cap llibre en la seva vida, si pot evitar-ho, i a casa no n'hi ha, no? N'hi ha tradició de... I llavors tu trobes tot això en la mateixa aula, no? Aquesta diversitat. I lluites amb tots aquests elements. I quan tu penses, dius, home, jo sé com són els alumnes que em trobo, a vegades en centres de màxima complexitat, on ningú li agrada llegir, dius, puc fer alguna cosa? Realment, el problema és el llegir o és com entrar perquè llegeixi? Perquè saber llegir, saben llegir. Estan alfabetitzats, no? Una altra cosa és que entenguin el que diuen. I jo crec que ho he aconseguit, en certa manera, modestament, dir-ho, a través de la mecànica, de l'estructura, com deia, d'entrada els hi presentes molts problemes. Jo aquesta novel·la em passaran moltes coses. Ah, bueno, si em passen moltes coses m'interessa, no? I després el mecanisme, no? De girar-lo sense fer masses trampes, sense masses casualitats, però quan tu penses que ells de seguida pensaran, ah, ja l'he enganxat, passarà això i l'altre. Girar, no? La truita o canviar de punt de vista. Ara parlo un altre personatge i ho veu el mateix des d'un altre punt de vista i veus que allò que semblava així no és així, no? I mesurar a la meitat de la novel·la ha d'haver-hi un canvi que canvia el que tu preveies que passaria, és diferent, no? Mantenir-los, retroalimentar-los tota l'estona perquè no se'ls caigui de les mans, perquè no tinguin la temptació d'agafar el mòbil a veure què hi passa, què li han dit, no? Si ha rebut algun like. I la competència és duríssima, però... Més o menys l'experiència, quan vas en instituts i parles, no ets només el professor, sinó que vens com a escriptor, preguntes, i realment sí, realment el mecanisme funciona i has de treballar aquest mecanisme perquè avui en dia funciona així. El que deies tu mateix amb les novel·les aquestes de tanta descripció, avui en dia no funcionaria, no? Ni un editor ni per adults no t'ho voldria
publicar. Però sabeu que la descripció també és fonamental perquè pots arribar als estats d'ànim, perquè descrius una casa desolada o un paisatge mateix o una tarda, no només amb la narrativa, sinó amb una lletra d'una cançó de Van Morrison que explica que se li presenta a Déu al jardí i explica com. Aleshores, això és d'una poesia extraordinària i, en canvi, és el que sembla que es va eliminant. Com es pot evitar... Doncs entrar en altres territoris potser més hostils a la literatura, a la poesia.
Clar, jo crec que també és feina nostra el no donar-ho tot fet, en el sentit de dir, sí que estem competint amb les sèries i amb tot, però també hem de fer una resistència de dir això és literatura, potser perdrem lectors, però també els hem de posar una mica difícil, perquè els que entrin i els que descobreixin i els que tinguin una comprensió lectora més bona i entrin en el joc de la imaginació i si es troben que la narrativa és diferent i es troben que el repte és diferent, doncs també sigui, sigui interessant i vulguin fer-ho, i potser guanyarem lectors per més endavant. Vull dir, crec que també és part nostra no rendir-nos completament, tot i que abans jo he dit que estava perduda la batalla, però no, intentar lluitar-la, intentar fer un pas més, i a vegades de... Bé, no, potser no serà un best-seller com els que venen americans, que estan superpensats i pautats, però el joc serà més interessant, i que puguin descobrir altres coses, i que dins d'una novel·la, dins d'un thriller, pot haver-hi una part més poètica, una part més literària, i una part que potser que sigui estructuralment els has d'enganxar, perquè necessitem que, però un cop estan enganxats a dins, ja poder presentar altres coses, i que descobreixin que el plaer de llegir i de deixar-se portar per la imaginació, i de construir-ho ells, i que no els hem estat construït.
També anava a dir, estem en un món, no sé si pot haver-hi molta profunditat amb un TikTok, no? Quan tu jugues tots a uns pocs segons, és molt espectacular potser, però la profunditat és un tema que ens preocupa també, no? El dia que hem d'analitzar seriosament alguna cosa que requereix una calma, una pausa, això potser la majoria la perdem, però hi ha una minoria que sí, que hi accedirà, i que són uns passos, no? Començar a fer-te lector, i després que és com el que primer aprenem a menjar i després ja busquem aquell plat més sofisticat, no? Doncs jo crec que és aprendre a llegir, entrar en la rutina de que m'agrada llegir sempre, i que a vegades anar triant alguna cosa una mica més complicada, que m'exigeixi més, buscar el nostre moment en la vida que ens demana un tipus de cosa, un tipus de lectura, un tipus de llibre, i almenys des dels instituts fomentar que no serà la majoria, però que allò es mantingui, no? Buscar aquesta profunditat, que moltes coses de les que ens ofereixen per entretenir-nos no ho tenen.
Ara, el que jo havia estat crític als anys 80 de novel·la policíaca amb la Camp de l'Arpa, i després una revista que va sortir que es deia Taifa, i aleshores la cosa estava molt ben organitzada, perquè hi havia unes col·leccions que no eren col·leccions com les de... havia hagut aquí a Espanya també, però a Anglaterra, a França, a Alemanya, que eren d'aquestes barates, que te les trobaves amb els pubs de Londres i que veies que havien passat per allà 1.000 persones per aquelles novel·les. Però estava molt bé, perquè trobaves que les col·leccions una mica et marcaven el camí, i de vegades trobaves, i diuen de Nènix, no? I no el coneixies, però l'agafaves perquè havies llegit el Jean-Patrick Manchet o el Leo Malet que comentava abans, i veies que era una línia semblant. Ara hi ha una dificultat afegida per entrar dintre de col·leccions que no estan marcades amb el subgènere policial, negre, detectives, d'intriga o tot això, de ficar-se en un riu on es banya tothom?
Jo crec que, a veure, col·leccions existeixen, i la col·lecció serveix de guia. Exactament igual que els autors que fem novel·la negra volem l'etiqueta. Jo la vull, l'etiqueta de novel·la negra, perquè és una guia pel lector, perquè el lector anirà a buscar aquella taula o aquella prestatgeria on estiguin les novel·les negres. El que passa és que es publica tant, escrivim tant, que són tantes les col·leccions. Abans parlàvem de potser un grapat de col·leccions, ara ja potser centenars. Llavors, bueno, la guia està molt més difusa, i el guetor ho té molt més complicat per trobar aquella col·lecció que verdaderament serà la que seguirà. Jo recordo quan era adolescent, bueno, abans no ho he explicat, a mi em fa molta gràcia estar en aquesta taula, perquè el meu pare treballava a l'editorial Joventut, que era la que publicava Tintín. Tu eres un preadolescent i tenies el Club de los Cinco, Los Siete Secretos, i era la teva col·lecció. I els llegies tot.
Blyton, sí.
I els llegies tot des del primer a l'últim. Llavors, tampoc hi havia molt més per triar. Hi havia Los Hollister, Santa Clara, etcètera, però era un camp molt més acotat. Ara el lector ho té molt més difícil per trobar una col·lecció. És la meva opinió.
I tampoc hi ha una guia ni uns mitjans. Ja s'hauria d'articular d'una manera, però clar, és difícil, sí. Perquè ara difícilment trobes...
Clar, que a televisió i a la ràdio, públiques o privades, hi hagi molt pocs espais de llibres, tampoc ajuda gaire. És a dir, hauríem de començar una miqueta a treballar també aquest tema.
Estem en un últim tram de la conversa. M'agradaria per al públic que féssiu ràpidament. M'ha temps mort, m'està fent allò del bàsquet, ja sap que sóc basquetbolista. Que ens féssiu una recomanació d'alguna novel·la del gènere que us ha impactat en els últims temps. Gerard, ara comencem per tu.
Ostres, no, espera que penso. Passo la pilota.
Jo l'última que he llegit que m'ha agradat moltíssim es diu La història de Sugi Bain. I m'ha agradat molt, molt.
Qui l'ha publicat?
Crec que Sajalín.
Sajalín.
Crec, però em puc equivocar. Crec.
Hosti, no recordo el títol exacte. Com era? Els herois de la níquel, com es deia? No recordo el títol.
Ah, sí.
Com el... sí, es met al...
Els nois de la níquel, no? Els companys, no recordo. Aquesta realment, amb tot el maltracte que hi ha en aquests espècie d'instituts americans amb el tema del racisme de fons, també em va impactar bastant. I...
el Premi Pulitzer.
Sí.
I jo, un autor que de fet ve aquí a la BC Negra, el Nicola La Joia, amb La ciutat de los vivos, la literatura Random House, que és un true crime d'un cas de Roma de l'any 2016 bastant truculent i que vaig per la meitat, però és molt interessant, molt, molt potent.
Pues moltes gràcies als tres, Gual, Gerard, Ampar, per haver participat també a tots vosaltres aquí al barri del Poblenou, a l'Aliança, on han passat tantes coses i s'han fet, i bueno, ens anem a la següent cita, no?
Molt bé.
Fins aviat.
Gràcies. Gràcies.